Hora en punt, oferta per Burger King.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Amb moltes mesures i protocols, però els centres escolars ja han tornat a obrir les portes aquest dilluns. Avui volem saber com va anar ahir a Lloret el primer dia del curs escolar. Per això entrevistarem el regidor d'Educació, Albert Ferrandez. Però ja us avancem que des de la ràdio vam anar a parlar amb alguns alumnes i vam copsar que hi havia molta il·lusió per poder tornar a les aules i sobretot per tornar-se a veure amb els amics i amigues, a molts dels quals feia mig any que no veien. Recordem que el tancament de les escoles va ser la primera mesura que es va prendre quan va esclatar la pandèmia ara fa 6 mesos. El retorn a escoles i instituts s'ha fet amb moltes mesures i la mascareta, el gel hidroalcohòlic, els termòmetres i els itineraris marcats a terra s'integraran en el dia a dia dels alumnes. Com diem, avui parlarem amb el regidor d'Educació, Albert Ferrandez, per veure com ha anat aquest reinici del curs escolar aquest dilluns 14 de setembre del 2020, encara en plena pandèmia, i veiem com hi ha molts centres arreu de les comarques gironines que van tenint problemes al respecte de la pandèmia. Molt bon dia a tothom. Avui és dimarts 15 de setembre i el que fem tot seguit és avançar la resta de contingut que tenim preparat per avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui explicarem que a partir de la setmana que ve s'obren les inscripcions pels cursos de tardor del Casal Municipal de la Gent Gran i dels centres cívics. Com sempre, s'ofereixen activitats per a tots els gustos. Informàtica bàsica, llengües, manualitats, dansa i música. Avui ens centrarem en les propostes del Casal de la Gent Gran. Entrevistarem la seva regidora, Arantxa Jiménez. També parlarem de l'espectacle Cosoc, que arriba avui a Lloret. És un duet de dansa de carrer que presenta la complexitat i la senzillesa del moviment i la relació entre els cossos. Començarà a les 8 del vespre als Jardins de Santa Clotilde. Un dels artistes, Magí Serra, ens explicarà en què consisteix el show. Obrirem plana esportiva. Entrevistarem la lloretenca Xènia Cirés, practicant d'hípica. Ha estat campiona d'Espanya en la modalitat de doma clàssica. En els últims anys, a més, ha estat la segona classificada d'aquest campionat estatal. I també en esports explicarem que l'atleta Eva Arias es va veure obligada a retirar-se del Campionat d'Espanya en la prova dels 3.000 metres obstacles. La causa va ser principalment els problemes físics que va patir mentre disputava aquesta cursa. Escoltarem avui les seves declaracions.
Doncs això és el que ens ha de portar fins a les 9 del matí, a banda, com sempre, del repàs de l'actualitat general i també de la previsió del temps que escoltarem ara mateix. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, un dia més amb en Moisès García a la producció, i aquí en directe us acompanyem Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon Dia, Bona Hora.
I saludem ara també cada dia amb nosaltres en Miquel Bernis, que ens fa arribar tots els detalls de la previsió del temps i com es presenta la jornada. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem la jornada avui amb intervals de núvols que sobretot es concentren al sud i a ponent, però que es faran presents també al voltant de la selva marítima al llarg de la jornada. Núvols més aviat inofensius, però que estones enterboliran el cel o el mantindran mig ennublat. Avui serà un altre dia de calor clarament d'estiu. Altre cop hem d'esperar màximes al voltant dels 30 graus i sensacions tèrmiques que s'acostin als 35 al migdia. Per tant, sensació clarament estiuenca que continuarà els pròxims dies. No hi ha indicis que hagi d'entrar un canvi de temps que pugui fer començar a notar la tardor. Més aviat tota aquesta setmana i fins i tot l'inici de la setmana que ve encara s'entreveuen amb sensacions tèrmiques clarament per sobre dels 30 graus cada migdia. Pel que fa a l'estat del cel, demà serà un dia també predominat bàsicament pel sol, gairebé sense núvols, però a partir de dijous esperem que s'acosti una pertorbació que, si bé és difícil amb els mapes d'avui ja que ens arribi a portar pluges que no siguin quatre gotes a la selva marítima, sí que provocarà canvis en l'estat del cel. Farà que dijous sigui un dia més ennuvolat. El cap de setmana probablement també tindrem bastantes estones de cel enterbolit o mig tapat, i també provocarà un canvi de vent. Entrarà el garbí amb més força al voltant de dijous. Divendres, dissabte seran dies de garbí moderat i, per tant, d'una situació marítima una mica més alterada. Com dèiem, però difícilment aquest canvi de temps farà ploure amb certes ganes. Només en algunes comarques de l'extrem oest sembla que aquesta borrasca hi arribarà a deixar precipitacions destacables.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix 16 graus i mig i 94% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 6 del matí, mirem què diuen les portades de... Comencem amb les de proximitat, com sempre, d'avui dimarts 15 de setembre. I tenim una trista notícia a la portada del Punt, que ocupa mitja pàgina, que és que Fer ens deixa, diu el Punt. És el referent de l'humor gràfic i defensor dels valors des d'una mirada crítica. Ha mort als 71 anys. El darrer acudit el va publicar ahir mateix, l'últim que va presentar, que feia referència a la tornada a l'escola en plena pandèmia del coronavirus. A la imatge hi veiem en Fer, i a més avui el Punt fa un homenatge a ell i a la seva llarga trajectòria i ha il·lustrat totes les informacions del diari amb els seus, amb treballs seus, amb vinyetes seves, amb dibuixos seus, i podeu gaudir d'aquesta edició especial amb vinyetes al llarg de tot el diari a totes les notícies. I dit això, el Punt també publica que imposen noves restriccions a Girona i Salt. Després dels cribratges, Salut fa una crida perquè els veïns dels municipis redueixin al màxim la vida social, tant a Girona com a Salt. També ho llegim a la portada del diari de Girona, que diu que Salut busca així frenar el contagi. Es redueix al 50% l'aforament de bars i restaurants i es demana a la gent restringir l'activitat social. Creix el nombre d'ingressos a la província i el brot del geriàtric d'Olot deixa una nova víctima. També es fa ressò aquest rotatiu que un metge de Palamós es reinfecta i es troba ingressat a l'UCI de l'Hospital de Can Ruti. També sobre la pandèmia, retorna a les escoles amb els protocols en marxa. Els sindicats de mestres demanen més mesures de seguretat i amenacen de convocar una vaga. Dues escoles de Girona aïllen dues classes després de detectar-s'hi un positiu. I a la imatge, doncs, una classe de l'Escola Pla de Girona en el seu primer dia de curs. Més notícies que trobem en aquestes dues pàgines. De fet, el Punt també es fa ressò dels primers casos de confinament en l'inici de curs i diu que dos alumnes de Taialà i els Maristes han donat positiu i aïllen el grup, un fet que segons Educació serà habitual. Per la seva banda, en un altre ordre de qüestions, l'Estat rectifica i els municipis podran gastar el superàvit. Hisenda publicarà un nou decret que elimina el sostre de despesa. Aquesta és una de les grans notícies de la jornada i veurem com apareix també en altres rotatius. I tornem ara al diari de Girona, on hi llegim que s'ha detingut el sospitós de matar un home a Calonge. Després de disparar el tret mortal, el presumpte autor dels fets també hauria agredit sexualment una prostituta. Investiguen vaixells per perseguir balenes al cap de Creus. A Blanes cobren tot l'IBI els contribuents que volien fer el pagament fraccionat. A Girona ingressen una nena a l'UCI després d'atropellar-la un cotxe, i a Brunyola ha mort un home de 88 anys en sortir de la via al seu totterreny.
Altres titulars de la jornada els trobem en les primeres planes dels següents diaris. El País: la Fiscalia demana arxivar les querelles contra el govern per la pandèmia. El Periódico: els municipis podran gastar part de la guardiola. El diari Ara: Mas es queda al PDeCAT i qüestiona l'estratègia de Junts per Catalunya. L'ABC: Otegi canvia presos per pressupostos. El Mundo: la Fiscalia surt al rescat del govern en la querella del Covid. I La Vanguardia avui obre dient que Hisenda permetrà als ajuntaments gastar 3.000 milions més.
Doncs això és el que diuen les portades, i veiem que aquesta era una de les notícies destacades del dia. I repassem altres titulars de la jornada, referents primer de tot a la pandèmia. Dic que, i molta atenció amb això, el director de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, insisteix que no és aconsellable saludar-se amb el colze.
Amb el xoc d'articulacions no respecta la distància de seguretat i pot haver-hi transmissió del virus pel contacte de la pell, especialment tenint en compte que la recomanació és tapar-se la boca amb el colze quan s'estornuda o es tus.
A Veneçuela, el president Maduro ha decidit suspendre l'escola presencial com a mínim fins al 2021.
Ha anunciat que mantindran els serveis educatius online i ha promès que el canal de televisió del país serà una eina docent, però cal remarcar que el país sud-americà té la pitjor connexió a internet de tota la regió.
D'altra banda, a Itàlia, Berlusconi ha sortit de l'hospital després de superar la Covid.
Ingressat fa 11 dies com a malalt de risc per la seva edat, farà 84 anys, i per malalties prèvies ha superat una infecció pulmonar.
I dir que també és notícia que no hi haurà, sembla, vacunes massives abans del 2024, per tant, molta paciència amb tot el que estem vivint amb la pandèmia, i la deixem ara de banda perquè la vida segueix i també hi ha altres notícies a destacar, per exemple, que demanen 5 anys de presó als 4 CDR acusats del tall de la Ronda de Dalt el 8 de novembre.
La Fiscalia els acusa de desordres públics i de delicte contra la seguretat viària per la protesta contra l'empresonament de membres del govern de Puigdemont.
També el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, és assenyalat com a còmplice del suborn al xòfer espia de Luis Bárcenas.
De los Cobos hauria estat l'encarregat de supervisar que tots els agents implicats en l'operació d'espionatge contra Luis Bárcenas signessin els talons per pagar el seu còmplice, el xòfer de l'extresorer del Partit Popular. L'actual líder del Partit Popular, Pablo Casado, circumscriu aquests fets a una etapa anterior i promet fer net.
CaixaBank mantindria el nom comercial després de la fusió amb Bankia.
La decisió vindria avalada per motius de forta implantació de CaixaBank, de connotacions negatives de Bankia i de reducció de costos.
Atenció si heu d'anar amb vehicle propi a Barcelona perquè comencen les multes a la zona de baixes emissions.
A partir d'avui es multaran tots els cotxes i motos que circulin per aquesta zona de les rondes de Barcelona sense distintiu ambiental de la DGT, una mesura que havia d'entrar en vigor a l'abril, però es va posposar per l'estat d'alarma.
Un estudi de la Reial Societat Astronòmica revela que podria haver-hi indicis de vida a Venus.
En concret, l'estudi constata l'existència de fosfà a l'atmosfera, un gas que habitualment es produeix quan hi ha alguna forma de vida involucrada.
Doncs veurem si hi ha més novetats al respecte. I en plana esportiva, aquest cap de setmana i per primera vegada el Mundial de Superbikes arriba al circuit de Barcelona-Catalunya.
A més, aquesta sisena prova del campionat serà la primera experiència immersiva 5G en un esdeveniment esportiu a Catalunya.
I fins aquí, arribem a les 8 i 12 i fins aquí els titulars.
Vols veure't bé? Vols canviar de look? Perruqueria i estètica Jordi Granger és la solució. Treballem amb les millors marques. Combina perruqueria i estètica i estalvia temps. Coloració, allisats, manicura i pedicura, depilació, tractaments facials... Posa't guapa! Som al Saló Beauty amb més mesures contra la Covid-19. Reserves a jordigranger.com, Instagram o al 605 187 887. Ens trobaràs a la plaça d'Espanya número 8 de Lloret. Perruqueria i estètica Jordi Granger. 100% higiènic, 100% segur. 20% de descompte si dius que has escoltat l'anunci a la ràdio.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ofereix l'informatiu Bon dia, bona hora.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis de Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
El Mercat Municipal, el de sempre, és obert de dilluns a dissabte de 8 a 2 del matí. Fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Truca al 629 3108 64. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable. Vine al Mercat Municipal. Som al carrer Sènia del Rabic sense número.
Mercat Municipal de Lloret de Mar. Proximitat, qualitat i confiança.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cursos dels centres cívics i del casal de la gent gran. Què? Ens hi posem? Informàtica bàsica, idiomes, manualitats i activitats de dansa i música. Inici de les classes a l'octubre. Inscripcions en línia del 21 al 27 de setembre. A partir del 28 es podran fer de forma presencial. Això sí, amb cita prèvia. Més informació al web lloret.cat/cursos. Activitats als centres cívics i al casal de la gent gran. Animeu-vos a aprendre.
Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Establiment que garanteix l'aplicació dels protocols de seguretat en la prevenció de la Covid-19.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passa un minut d'un quart de 9 del matí. Molt bon dia i bona hora a tothom. Som a la ràdio de Lloret i als que us acabeu d'enganxar us donem la benvinguda i us convidem a acompanyar-nos fins les 9. Nervis, però moltes ganes en l'inici del curs escolar aquest dilluns. Gairebé 5.000 alumnes han tornat a omplir les aules a Lloret de Mar després de 6 mesos.
Les mascaretes, el gel hidroalcohòlic, els termòmetres i els itineraris marcats a terra, perquè ningú no es creui els passadissos, han estat presents a tots els centres, malgrat que això no ha impedit que els infants hagin gaudit del retorn a l'escola que esperaven amb moltes ganes.
Molt bé, ens ha agradat molt, he disfrutat molt, tinc un nou mestre i he vist a tots els meus amics, ha sigut una fantasia.
Molt bé, perquè hem jugat a un joc, hem repartit coses, hem fet dibuixos i tinc una nova mestra. Jo tenia ganes de voler a veure a les meves amigues, als meus amics.
M'agradava molt anar al pati i jugar molt.
Molt bé, perquè m'ha divertit molt i perquè vull veure a tots els meus amics. Hem jugat, he aprendido un montón.
Ha ido muy bien el cole, porque me gusta hacer deberes, me gusta trabajar.
Jugábamos la falta al cole. Me agradaba jugar, hacer deures y de todo, y ver a mis amigos. Avui he anat al pati, hem fet moltes coses a la classe i més.
De fet, la intenció és que els alumnes integrin en el seu dia a dia tots els protocols i també les famílies tenien nervis i ganes que els petits vagin recuperant les seves rutines.
Jo moltes ganes, necessiten rutina, necessiten altres nens i ja no és per l'educació en si, és tot.
Hombre, sí. Por los amiguitos que tienen la clase y todo, pero sí, mucho.
Des dels centres es considera que era una necessitat que els alumnes tornessin a les aules. A la ràdio, per exemple, vam parlar amb la directora de l'escola Esteve Carles, Marta Rota.
Ho necessitaven tots plegats després de 6 mesos d'estar a casa de confinament i d'estar tant temps a nivell emocional, a nivell pedagògic. Els nens necessiten tornar a l'escola, tornar a la normalitat, tornar a la rutina i esperem doncs, fer de les escoles uns espais segurs i que tots i totes ens hi sentim molt bé amb la col·laboració, evidentment, també de les famílies i de tota la comunitat. Ja en teníem ganes i ho comencem amb molta il·lusió.
Tot i així, el professorat és conscient que caldran uns dies per adaptar-se a totes les noves mesures, especialment a l'hora d'entrar a l'escola.
El fet de fer doncs, l'entrada esglaonada i diferents horaris, diferents portes, és normal que el primer dia doncs, bueno, costi una mica a les famílies i vagin una mica desorientades. Però bueno, al llarg de la setmana ho anirem polint i segur que ho farem molt bé.
A Lloret aquest dilluns s'han començat el curs 960 alumnes de segon cicle d'educació infantil, 2.105 de primària i 1.850 entre ESO i batxillerat, a banda dels alumnes que formaran part dels cicles formatius.
Doncs el que fem avui a la ràdio és interessar-nos en com ha anat aquest retorn a les aules parlant amb el regidor d'Educació, Albert Ferrandez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va ser aquest primer dia als centres educatius de Lloret?
Doncs força bé, la veritat, i més sentint els infants de Lloret amb aquests àudios que ens heu posat, que la veritat és molt significatiu el que diuen, perquè en cap moment parlen de protocols ni parlen de que... doncs que els hi hagi costat adaptar-se a la mascareta, sinó tot el contrari, que estan molt contents perquè han començat a fer feina, han començat a veure els seus amics, una explica que té un nou mestre. Al final, els adults ens capfiquem molt en que serà molt difícil i que la tornada serà antinatural, i la veritat és que els nens, els infants, estan encantats.
Això és cert, perquè a més els preguntàvem explícitament per les mesures i no hem trobat ni un sol infant que hi donés cap mena d'importància. Per ells ho integren, és el que hi ha, i tenien ganes de tornar a jugar amb els companys de classe, i això és una realitat. En tot cas, sí que és veritat que, i ho veiem avui al diari, hi ha escoles arreu de Catalunya i també les comarques gironines que han hagut de començar amb mestres o alumnes confinats, fins i tot alguna aula sencera s'ha hagut ja de confinar. A Lloret s'ha donat algun cas de moment o per ara tot va amb, entre cometes, normalitat?
A Lloret de moment no tenim cap cas, no tenim cap sorpresa, per tant continua tot amb la nova normalitat, per dir-ho d'alguna manera, sí.
Regidor, l'altre dia comentava que els alumnes no estaran tan segurs en lloc com a l'escola. Veient com ha anat el primer dia, segueix apostant per aquesta afirmació? Creu que és així, que han demostrat que són llocs segurs?
Sí, ho garantitzo 100%. A més, em refermo amb el que ahir vam veure, no? I fins i tot també m'agradaria fer un apunt, no? Els alumnes, ho continuo dient, no estaran en lloc més segurs que les escoles, però és veritat que els adults hem de tenir una mica més de responsabilitat, perquè ahir vam veure algunes imatges a les portes de les escoles, tant entrades i sortides, com a la tarda, als parcs infantils, etc., on ens demostra que els adults encara podem fer una mica millor i que hem de ser una mica més responsables. Hem d'intentar no aglomerar-nos, hem d'intentar mantenir distàncies, posar-nos la mascareta, quan els infants surten i van al parc, doncs, com ens diuen les mesures de seguretat, no? Doncs com a mínim per aquestes dues setmanes intentar que, si estan barrejats amb altres nens, vagin amb la mascareta posada. I això és una feina que hem de fer els adults, no la podem delegar en els infants, i per tant, bueno, crec que és de rebut dir-ho, no? Ahir es va fer un esforç molt gran per part de la comunitat educativa i no m'agradaria que quedés en un no-res, perquè després al carrer intentem fer el mateix que fèiem fins ara, perquè ja ho he dit moltes vegades i no em cansaré de dir-ho. Difícilment en algun moment d'aquest any podrem tornar a fer allò que fèiem fins ara. Serà un any especial i ho serà de principi a fi, i per tant ens hauríem d'adaptar tots.
Doncs enviem aquest missatge. També hi ha famílies, que no sé si a Lloret se'n dona algun cas, però hi ha famílies que no han volgut portar els seus fills a les escoles perquè creuen que no se'ls pot garantir al 100% la seguretat. Què diria si hi hagués alguna família aquí a Lloret que es trobés amb aquesta tesitura?
Bueno, ja reiterar el missatge, no? Les escoles són segures i ho seran fins a final de curs. I és molt important que els infants vagin a l'escola, ja no només per les matèries que s'hi donen, sinó perquè l'acompanyament emocional que fan els professionals que són a les escoles, doncs és molt important, perquè necessiten retrobar-se amb els seus companys, amb els seus amics de classe, tornar a tenir vida social. Ho necessiten, i ho necessitaven des de fa 6 mesos que estem confinats, que no hi ha escoles. A l'estiu alguns hauran pogut anar al casal, d'altres, si els pares no treballaven, entenem que no ho hauran fet, o si no, fins i tot si no s'ho podien permetre, però ara és el moment que tothom ha d'anar a l'escola, i crec que és molt important que ho facin.
I, regidor, parlem sempre de les escoles, dels instituts, però també tenim les llars d'infants que també, doncs, en la seva, adaptat a la seva casuística, també compleixen a mesures.
Sí, també va fer una arrencada molt bona les llars d'infants, la veritat, els pares ja ho havíem explicat, estem en període de familiarització i, per tant, els pares poden accedir a les llars, als patis, a la part exterior, diguéssim, i la veritat és que va anar molt bé. Ahir el temps també va acompanyar, que també tot podria haver sigut que no ho fes, però ahir ens va acompanyar i, per tant, ho valorem positivament. Va ser un èxit, també.
Doncs recollim totes aquestes valoracions, Albert Fernández, com a regidor d'Educació, i estarem ben amatents a veure com evoluciona el curs escolar, que esperem que aquí Lloret, com a mínim, doncs, sigui sense incidències remarcables. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Doncs sí, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quatre minuts i seran 9:15 i volem parlar ara de cursos que organitzen des de l'Ajuntament, perquè a partir de la setmana que ve s'obren les inscripcions pels cursos de tardor del Casal Municipal de la Gent Gran i dels centres cívics. Com sempre, hi ha activitats per tots els gustos.
Les propostes van des de cursos d'informàtica bàsica amb smartphones, estudi de llengües com l'anglès i el francès, sessions de manualitats amb pintura, reciclatge, patchwork o amigurumis, i dansa i música amb classes de sevillanes i guitarra.
Doncs el que fem avui és centrar-nos en l'oferta del Casal Municipal de la Gent Gran. Per això parlem amb la regidora Arantxa Jiménez. Aquí tenim el telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica volem saber l'oferta que hi ha aquest any de cursos del Casal de la Gent Gran, quina serà?
Vale, doncs primer de tot hem de dir que després d'estar tants de mesos parats per obligació i evidentment per responsabilitat, engeguem motors amb moltes ganes i tenim una varietat molt diversa de cursos, com bé heu remarcat, des d'informàtica a llengües, a balls, que podem trobar activitats físiques, sevillanes, balls en línia, guitarra... Per altra banda, també hi ha les manualitats, que són molt ben rebudes, com la ceràmica, el patchwork, les puntes de coixí, i després més les pintures i dibuix i amigurumis. Sí que és veritat que hi ha un parell de cursos que no es podran desenvolupar ara per ara, després ja es valorarà, que com la coral o el taller de memòria. Entenem que la coral potser no podíem garantir aquesta distància de seguretat, per tant, ara per ara no es farà aquest curs, i de la mateixa manera que tall de memòria entenem que estem als cursos, els usuaris que donen els cursos són gent de risc, i per tant, aquí no sé si el tall de memòria sí que és veritat que venia gent molt amb una edat bastant avançada, i per tant, volem garantir aquesta seguretat, i ja dic, ara per ara no, i en tot cas, valorarem més endavant si es podrà fer.
Doncs ho valorarem i ens en farem ressò des de la ràdio si es decideix finalment fer. En tot cas, a la resta de cursos suposem que serà amb moltes mesures, no?
Moltíssimes. La ràdio, és a dir, hi haurà menys places perquè haurem de garantir aquesta seguretat entre usuaris, o sigui, aquesta distància, i com sempre aquestes mesures preventives de mascareta, de gel hidroalcohòlic, mesurar temperatura, però sí que és veritat, i els espais sobretot seran espais amplis, optarem els diferents espais del casal municipal i després els diferents espais municipals que fem servir, així com el pavelló, que entenem que són espais amplis, amb ventilació i que poden garantir aquesta seguretat, sobretot.
Tenen constància de si la gent gran de Lloret té ganes de fer aquests cursos, ha estat amorida, quines són les sensacions?
Bueno, ens trobem les dues parts. Hi ha gent que sí que té aquesta part de por, no? Perquè tornem a començar, tornem a engegar aquests motors i aquesta incertesa de com anirà tot, però hi ha altra gent que té moltes ganes de tornar, de fer cursos, de tornar a aquesta normalitat, evidentment, d'aquesta nova normalitat i de tenir aquestes mesures preventives sempre presents. Però sí que tornar a la normalitat, tornar a activar-se i sabem i tenim aquest ressò que hi ha molta gent que té ganes de començar. Sí que és veritat que el casal ja fa el casal, com és el bar, com tot, ja té activitat, però que ara falten els cursos per tornar ja i per estar tothom que estigui actiu.
Doncs a partir de la setmana que ve comencen les inscripcions a aquests cursos que s'adrecen únicament a les persones que tenen el carnet de jubilat, no?
Sí, tenim les dues alternatives, les inscripcions en línia i les presencials. Les inscripcions en línia és que només les podrà fer aquella gent que té el carnet de jubilat, que serà del 21 al 27 de setembre. Aquí hi haurà el gran gruix d'inscripcions, que és el 80%. Entenem que hem d'anar per aquesta línia online, l'any passat va funcionar molt bé, per tant, tornem a fer. I llavors tenim les inscripcions presencials, que evidentment són, sobretot, remarcar amb cita prèvia. Ho fem tot en cita prèvia per evitar que hi hagi un cúmul de gent. I llavors la data serà amb el carnet de jubilat del 28 al 30 de setembre i amb el carnet d'usuari, el verd, de l'1 i el 2 d'octubre. I aquí sí que hi ha un 20% d'inscripcions. Entenem que l'any passat ens ho vam trobar, que la gent, evidentment les classes s'acaben i la majoria de gent s'ho va fer per fer-ho online. Per tant, entenem que anem per bona línia i que funciona bé i funcionarà bé.
Doncs esperem que sigui així, que no tenim cap dubte, i també que funcionin molt bé aquests cursos, aquesta oferta que volíem ja deixar apuntada i que recordarem la setmana que ve que comencen les inscripcions. Arantxa Giménez, regidora encarregada del Casal Municipal de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Passant gairebé 2 minuts del punt horari de 9:15. I com serà la jornada d'avui des del punt de vista meteorològic? Doncs li preguntem a Miquel Bernis, que ens en dona tots els detalls. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada d'avui amb intervals de núvols que sobretot es concentren al sud i a ponent, però que es faran presents també al voltant de la selva marítima al llarg de la jornada. Núvols més aviat inofensius, però que estones enterboliran el cel o el mantindran mig ennublat. Avui serà un altre dia de calor clarament d'estiu. Altre cop hem d'esperar màximes al voltant dels 30 graus i sensacions tèrmiques que s'acostin als 35 al migdia. Per tant, sensació clarament estiuenca que continuarà els pròxims dies. No hi ha indicis que hagi d'entrar un canvi de temps que pugui fer començar a notar la tardor. Més aviat tota aquesta setmana i fins i tot l'inici de la setmana que ve encara s'entreveuen amb sensacions tèrmiques clarament per sobre dels 30 graus cada migdia. Pel que fa a l'estat del cel, demà serà un dia també predominat bàsicament pel sol, gairebé sense núvols, però a partir de dijous esperem que s'acosti una pertorbació que, si bé és difícil amb els mapes d'avui ja que ens arribi a portar pluges que no siguin 4 gotes a la selva marítima, sí que provocarà canvis en l'estat del cel. Farà que dijous sigui un dia més ennuvolat. Al cap de setmana probablement també tindrem bastantes estones de cel enterbolit o mig tapat i també provocarà un canvi de vent. Entrarà el garbí amb més força. Al voltant de dijous, divendres, dissabte seran dies de garbí moderat i, per tant, d'una situació marítima una mica més alterada. Com dèiem, però difícilment aquest canvi de temps farà ploure amb certes ganes. Només en algunes comarques de l'extrem oest sembla que aquesta borrasca hi arribarà a deixar precipitacions destacables.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots els detalls. I si fem un cop d'ull al termòmetre, veurem que ara mateix aquí a Lloret tenim 17 graus i la humitat que puja al 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Portada luctuosa avui al punt, en aquest dimarts 15 de setembre, en què llegim el titular Fer ens deixa. Referent de l'humor gràfic i defensor dels valors des d'una mirada crítica, ha mort als 71 anys. El darrer acudit el va publicar ahir mateix aquí al punt avui. I, de fet, el diari li fa un homenatge en el rotatiu d'avui en què ha il·lustrat totes les informacions del diari amb vinyetes d'ell mateix, d'en Fer. Més notícies que trobem relacionades en aquest cas amb la pandèmia. Imposen noves restriccions a Girona i Salt. Després dels cribratges, Salut fa una crida perquè els veïns dels municipis redueixin al màxim la vida social. També se'n fa ressò al diari de Girona com a tema principal i diu que, a més, es redueix al 50% l'aforament de bars i restaurants i es demana a la gent restringir l'activitat social. Creix el nombre d'ingressos a la província i el brot del geriàtric d'Olot deixa una nova víctima. Un metge de Palamós es reinfecta i es troba ingressat a l'UCI de l'Hospital de Can Ruti. També sobre la Covid-19, retorna a les escoles amb els protocols en marxa. Els sindicats de mestres demanen més mesures de seguretat i amenacen de convocar una vaga. Dues escoles de Girona aïllen dues classes després de detectar-s'hi un positiu. Ho llegim al diari de Girona, on hi ha una imatge d'una classe de l'escola Pla de Girona en el seu primer dia de curs, ahir dilluns. També se'n fa ressò el punt amb el titular primers casos de confinament en l'inici de curs. Dos alumnes de Taialà i els maristes donen positiu i aïllen el grup, un fet que segons Educació serà habitual. I deixem de banda ara la pandèmia. L'Estat rectifica i els municipis podran gastar el superàvit. Hisenda publicarà un nou decret que elimina el sostre de despesa. Aquesta és una de les notícies destacades de la jornada d'avui. La llegim al punt. Mentre que el diari de Girona també publica que han detingut el sospitós de matar un home a Calonge. Després de disparar el tret, el presumpte autor dels fets també hauria agredit sexualment una prostituta. Investiguen vaixells per perseguir balenes al cap de Creus. A Girona ingressen una nena de 10 anys a l'UCI després d'atropellar-la un cotxe. A Brunyola mor un home de 88 anys en sortir de la via al seu tot terreny i a Blanes cobren tot l'IBI als contribuents que volien fer el pagament fraccionat.
Més titulars de la jornada, repassem els diaris, la resta que conformen, per exemple, El País. La fiscal demana arxivar les querelles contra el govern per la pandèmia. Això és el que titula avui la seva primera plana. A El Periódico llegim: els municipis podran gastar part de la guardiola. El diari Ara, Mas es queda al PDeCAT i qüestiona l'estratègia de Junts per Catalunya. L'ABC, Otegi bescanvia presos per pressupostos. El Mundo, la fiscalia surt al rescat del govern en la querella del Covid. I La Vanguardia avui obre dient que Hisenda permetrà als ajuntaments gastar 3.000 milions més.
Doncs ho dèiem, aquesta és una de les notícies destacades de la jornada. I com sempre, gratem una mica més en l'actualitat, ens centrem primer de tot en la pandèmia i molta atenció amb aquestes declaracions, perquè el director de l'Organització Mundial de la Salut insisteix que no és aconsellable saludar-se amb el colze.
Amb el xoc d'articulacions no es respecta la distància de seguretat i pot haver-hi transmissió del virus pel contacte de la pell, especialment tenint en compte que la recomanació és tapar-se la boca amb el colze quan s'estornuda o es tus.
I també sobre la pandèmia a Venezuela, el president Maduro ha decidit suspendre l'escola presencial com a mínim fins al 2021.
Ha anunciat que mantindran els serveis educatius online i ha promès que el canal de televisió del país serà una eina docent. Però cal remarcar que el país sud-americà té la pitjor connexió a internet de tota la regió.
A Itàlia, Berlusconi ha sortit de l'hospital després de superar la Covid.
Ingressat fa 11 dies com a malalt de risc per la seva edat, farà 84 anys, i per malalties prèvies ha superat una infecció pulmonar.
I ara sí, deixem de banda del tot la pandèmia, perquè la vida segueix i altres notícies a destacar. Per exemple, que demanen 5 anys de presó als 4 CDR acusats del tall de la Ronda de Dalt al 8N.
La fiscalia els acusa de desordres públics i de delicte contra la seguretat viària per la protesta contra l'empresonament de membres del govern de Puigdemont.
El tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, és assenyalat com a còmplice del suborn al xofer espia de Luis Bárcenas.
De los Cobos hauria estat l'encarregat de supervisar que tots els agents implicats en l'operació d'espionatge contra Luis Bárcenas signessin els talons per pagar el seu còmplice, el xòfer de l'extresorer del Partit Popular. L'actual líder del PP, Pablo Casado, circumscriu aquests fets a una etapa anterior i promet fer net.
CaixaBank mantindria el nom comercial després de la fusió amb Bankia.
La decisió vindria avalada per motius de forta implantació de CaixaBank, de connotacions negatives de Bankia i de reducció de costos.
Atenció si heu d'anar amb vehicle propi a Barcelona, perquè comencen les multes a la zona de baixes emissions.
A partir d'avui es multaran tots els cotxes i motos que circulin per aquesta zona de les rondes de Barcelona sense distintiu ambiental de la DGT. Una mesura que havia d'entrar en vigor a l'abril, però es va posposar per l'estat d'alarma.
I també és notícia un estudi de la Reial Societat Astronòmica que revela que podria haver-hi indicis de vida a Venus.
En concret, l'estudi constata l'existència de fosfà a l'atmosfera, un gas que habitualment es produeix quan hi ha alguna forma de vida involucrada.
I en esports, aquest cap de setmana i per primera vegada el Mundial de Superbikes arriba al circuit de Barcelona-Catalunya.
A més, aquesta sisena prova del campionat serà la primera experiència immersiva 5G en un esdeveniment esportiu a Catalunya.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui podeu llegir una notícia que afecta no a Lloret en concret, però sí al conjunt de la Costa Brava, i la trobem a la pàgina 12 del diari de Girona, que diu que les pernoctacions a la Costa Brava han caigut un 40% durant el juliol i l'agost. Els establiments turístics gironins han tingut una ocupació de menys del 50% durant l'estiu. Més dels visitants a Catalunya han sigut turistes locals. Com dèiem, aquesta notícia es pot llegir a la pàgina 12 del diari de Girona. I d'altra banda, com cada dimarts, aquest mateix rotatiu, el diari de Girona publica un article d'opinió de lloretenc Carlos Arbó. Avui el trobareu a la pàgina 20 i el titula Un poble, un estat, un líder.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Utilitza el servei de deixalleria municipal, l'espai on se'n recullen de forma selectiva els residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer i que poden ser reciclats o aprofitats de nou per a altres usos. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 a les 7 de la tarda. Els dissabtes, de 8 a 1 del matí. Deixalleria municipal, avinguda de Can Ribalai. El veïnat del Molí. Els residus voluminosos no els deixis al carrer. Truca al servei habitual de recollida concertada al telèfon 972 36 89 22.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs seguim avançant, també avança el rellotge i ara queden només 3 minuts per 3 quarts de 9. I tenim més temes aquí al Bon Dia, Bona Hora per tractar. I anem ara en plana cultural i fem un cop d'ull a l'agenda perquè avui arriba a Lloret l'espectacle Cossoc, un duet de dansa de carrer sobre la complexitat i la senzillesa del moviment en les relacions personals. Anirà a càrrec dels artistes Magí Serra i Anna Maria Klasinsek.
El show que es durà a terme als Jardins de Santa Clotilde consisteix en dos cossos que es relacionen entre ells amb el pes i l'equilibri i que estableixen una forta connexió. Les seves accions fan que fins i tot acabin integrant-se en l'entorn.
Cossoc, que es troba dins de la programació del Lloret Outdoor Summer Festival, és un espectacle gratuït amb totes les mesures de seguretat de la Covid-19 i amb aforament limitat.
Començarà a les 8 del vespre als Jardins de Santa Clotilde. Els assistents han de descarregar la invitació a través del web del teatre.
Saludem a un dels artistes, en Magí Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Magí, primer de tot, no sé si ho diem bé, Cossoc, Cossoc, com hem de dir això?
Nosaltres ho diem així una mica més accent entre català i balcànic, Cossoc.
Cossoc, d'acord, doncs corregim primer la fonètica i explica'ns una mica, perquè hem fet una pinzellada del que ens havien dit d'aquest espectacle, però tu, com a artista, què hi trobarem a Cossoc?
A Cossoc hi trobarem...
Cossoc, perdó.
A mi també em costa ara, de bon matí, dir-ho ben dit el nom. Hi trobarem un moviment físic molt detall, que treballa amb la lentitud dels moviments, amb la delicadesa, amb la qualitat amb la que executem els moviments. Diria això així per començar.
Val. I el públic que busqueu seria un públic ampli o potser un públic que estigui més avesat a veure espectacles de dansa?
Sincerament, mai penso en un públic especial. Sempre m'imagino un públic que que es deixa, que arriba un moment que es deixa seduir per la poesia o per l'art en general, no sé. Però tanmateix, sincerament, la proposta de portar un espectacle de dansa contemporània en què treballa molt a lentitud i un ritme no molt, amb molta informació, que potser és el que estem més avançats avui en dia, portar-ho a fora al carrer, que és el carrer és un espai on normalment hi ha un creuament de públics més divers, no, diferent que igual una sala més especialitzada o un teatre, doncs sí que té una clara intenció de buscar un públic, podríem dir-ne com general, no? Algú que et pots trobar pel carrer, perquè el que sí que tinc molta confiança és que aquesta acció més enllà de la dansa, que és l'espectacle, és una cosa que és innata als humans i als éssers vius i que passa constantment i ho estem buscant constantment, i no hi ha cap altre millor lloc que el carrer i un espectacle de carrer per recordar-nos això a nosaltres i a la gent que passi pel carrer.
Ah, espectacle de carrer perquè sempre el feu a l'aire lliure.
Sí, sí. És un espectacle que està pensat per fer a exterior. A diferent que els altres espectacles que jo treballo normalment, que són més d'un circuit més de dansa contemporània, interior, per mi això és una novetat, i també per l'Anna Maria, de portar-ho al carrer. I als dos ens agrada molt també aquest espai del carrer, que el circ està una mica més avassat, no?, a invadir-lo, i la dansa, especialment la dansa contemporània, el toca, el trepitja menys sovint.
I el coneixeu, l'espai on ho fareu avui, els Jardins de Santa Clotilde?
Jo vaig venir a fer una visita tècnica per mirar una mica els espais amb l'Amaranta d'aquí al Teatre de Lloret, i ja vaig quedar al·lucinat al juny. I, bueno, i ahir vam estar treballant ja una miqueta l'espai, perquè una mica més enllà d'un bolo isolat, nosaltres estem amb el procés de creació a la fase final, que s'havia de concloure aquest any a Tàrrega 2020, però bueno, per a causa del Covid, com sabeu, Tàrrega s'ha hagut de plaça fins al 2021, hem hagut de canviar una mica calendaris i tot de dates, però tot i així nosaltres volíem mantenir una mica l'idea de tancar la creació de la peça cap a aquestes dates. Per tant, aquí estem una mica al final del procés de creació, i hem aprofitat per poder treballar també un dia abans amb l'espai, perquè treballem intentant-nos d'integrar d'una manera igual no molt sutil, però donem molta importància al lloc on passa també l'espectacle.
Doncs serà preciós, segur, de veure. I clar, dèiem que els cossos s'acaben integrant en l'entorn. És igual l'entorn que sigui, mentre sigui a l'aire lliure, com dèiem?
Sí, i fins i tot nosaltres treballem tant espais, jardins, un jardí tan fantàstic i fabulós com aquest, com ara fa una setmana ho vam fer a Les Piles, a Tarragona, un festival que es diu Danseu, també molt, molt xulo. Ho vam fer en una plaça així, una mena d'era, amb un mur de pedra, i al darrere ja tenia els camps de blat. I sobretot busquem espais que la pròpia gent del territori aquell el senten com un espai calmat, com un espai una mica per meditar o per observar la bellesa natural. I és una manera, és amb la relació que anem amb els festivals, a l'hora de parlar de la localització, sempre comencem una mica parlant sobre, suggerint aquestes paraules, i llavors que tingui una vista, una perspectiva, una vista bonica cap a la posta de sol.
Doncs serà ben preciós, segur, l'espectacle a partir de les 8 del vespre. I una mica més genèric, Magí, què us sembla que se segueixin fent espectacles? L'altre dia, per exemple, sentia unes declaracions de Maria Arnal que deia que és molt complicat ser artista avui en dia, però també és molt complicat ser públic perquè s'han de complir totes aquestes mesures, però sembla que la gent té ganes que hi hagi espectacles. Els artistes esteu passant un moment, si més no, una mica complicat. Què us sembla a vosaltres que hi hagi apostes com aquesta de Lloret per seguir programant?
Bueno, no calen gaires paraules. Vull dir, l'Amaranta, un teatre com aquest, i la seva, les ganes que té de programar i el suport que rep i tot és necessari i és fantàstic. I jo, més enllà de tant del que em pugui semblar a mi com a artista o als artistes o el que pugui necessitar el públic, penso que això al final són coses molt personals, però el que sí que s'ha de tenir clar és que com a societat i com a polítiques de les que volem treballar, allà és on hem de decidir si estem apostant o no estem apostant per tenir una seguretat i una cultura forta, com podem tenir una estabilitat amb la sanitat o amb altres aspectes de la nostra vida. I aquí és on, en tot cas, la gent és on s'ha de fer les preguntes i si realment ho estem fent i si ho volem fer, crec jo.
Doncs una bona reflexió per tancar l'entrevista i recordar que avui a les 8 del vespre als Jardins de Santa Clotilde hi ha aquest espectacle gratuït. Cal descarregar la invitació a través del web del teatre Cossoc, que el títol, com el vau decidir?
Va ser dibuixant en un paper, amb les formes que anàvem fent entre els dos cossos nostres, de vegades anàvem com un mirall, i al final Cossoc és cos i soc, dos paraules que si les poses en mirall doncs són iguals, s'assembla.
Doncs amb aquest joc de paraules, aquest espectacle que arriba avui a Lloret, Magí Serra, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé l'espectacle d'avui, també molta sort per aquests temps difícils que estem vivint, però que entre tots farem que la cultura segueixi forta i sobrevisqui amb pes. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9. Xènia Cirés és la nova campiona d'Espanya de doma clàssica en ponis. La lloretenca, que participava amb un poni anomenat Oxford, va ser la millor de la categoria poni C, amb un percentatge del 73,236%.
El campionat d'Espanya d'equitació en ponis es va dur a terme a finals del passat mes d'agost a les instal·lacions de Cecil a Segòvia. És una competició en què Xènia Cirés ja havia aconseguit bons resultats en les anteriors edicions, amb subcampionats en la mateixa categoria. Tenim precisament al telèfon a Xènia Cirés. La saludem. Molt bon dia.
Bon dia.
I l'enhorabona.
Gràcies.
Com et sents després d'haver aconseguit aquest campionat d'Espanya de doma clàssica de ponis?
Doncs sí, aquest any finalment he pogut aconseguir la medalla d'or i estic molt contenta, perquè ha sigut un any de molt d'esforç i molt de treball.
Ja vens d'altres anys on has aconseguit sotscampionats.
Sí, han sigut 3 anys que he quedat subcampiona i algun ha sigut per un error o algun fallo a la prova i no m'he pogut emportar la medalla d'or, però per fi aquest any doncs ha pogut ser.
Recorda'ns per a la gent que ens escolta com és aquesta competició.
Doncs és una competició que són 3 dies. Els 2 primers dies es fa la mateixa prova i el tercer dia, que és la final, que val més que els altres dies, es fa una prova diferent. I aquesta prova consisteix en un recorregut que t'has de saber de memòria, que és el que dicta la Federació Espanyola d'Hípica, i doncs si t'equivoques això perjudica la teva nota.
Estem parlant que la Xènia quants anys té?
Jo ara tinc 15 anys.
I participes amb un poni?
Sí, amb un poni, però o sigui, no és un poni petit, que normalment la gent es pensa que és un poni d'una alçada petita i és un poni que és com un cavall petit, bàsicament.
Com es diu?
Es diu Oxford.
I quants anys té?
Ja és grandet, ara ha fet 20 anys.
Quantes hores hi dediques?
Normalment a l'estiu hi dedico més, però a l'hivern unes 4 hores a la setmana.
Com vas començar tu en el món de la hípica?
Jo en el món de la hípica vaig començar des de ben petita, que als 3 anys ja em portaven com a fer passeig en poni, res professional, però fins que vaig arribar als 7-8 anys que ja vaig començar com més en sèrio.
Tens present que aquest esport, la hípica, no és gaire conegut o prou conegut avui en dia?
Sí, molta gent em pregunta si això és un esport o si és un hobby que faig, però sí. Hi ha molta gent que no ho coneix.
Per on participes precisament? En quin campionat i fins a on has d'anar a participar?
Bueno, aquí en les competicions
Aquí per Girona ja es fan territorials, llavors hi ha nacionals, que aquests nacionals són puntuables per llavors arribar a un campionat d'Espanya o en una competició amb més nivell, i llavors hi ha els campionats d'Espanya menors o els campionats d'Espanya fons. Llavors també pots optar per participar en unes, com en unes competicions que es diuen màsters, que és per seleccionar-te els campionats d'Europa.
Tu participes a diferents categories?
Jo aquest any he participat a dues categories perquè he competit amb dos cavalls, bueno, un poni a l'Oxford i un altre que he competit a la categoria de juvenil 0 i en canvi amb l'Oxford a la categoria de ponis C.
Ara, un cop aconseguit aquest campionat d'Espanya, tens previst de participar en alguna altra competició?
Doncs sí, ara a finals d'octubre, si tot va bé, es celebrarà el campionat de Catalunya de menors. Després, la primera setmana de novembre, també hi ha la final de la Copa Segi i alguns caps de setmana abans d'arribar a la primera setmana de novembre, doncs hi hauran territorials que es puntuaran, o sigui, que serviran per puntuar en aquesta copa.
I això de la Covid, de la pandèmia, també us ha afectat en aquest esport?
Sí, bastant, perquè durant el confinament no vam poder anar a entrenar i vulguis o no, són, els cavalls són animals que necessiten estar en constant moviment i doncs han hagut d'estar un temps parat que no els ha anat gaire bé.
Doncs amb la flamant lloretenca campiona d'Espanya de doma clàssica en ponis, Xènia Cirés, hem parlat aquest matí al Bon Dia Bona Hora a la ràdio de Lloret de Mar i ho continuarem fent en els pròxims mesos perquè estarem pendent d'aquesta competició que tens al mes d'octubre. Xènia, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Bon dia, bona hora.
3 minuts i mig per les 9 i d'una esportista passem a una altra. Eva Arias es va veure obligada a retirar-se del Campionat d'Espanya en la prova dels 3.000 metres obstacles. La causa va ser principalment els problemes físics que va patir mentre disputava la cursa celebrada aquest cap de setmana a la localitat madrilenya de Vallehermoso.
L'atleta afrontava la cita després de la gran actuació que va tenir una setmana abans en la Copa de Clubs, també disputada a Madrid. Va obtenir una segona posició i va sumar 7 punts pel seu equip.
Eva Arias considera que aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya va trobar falta un bon ritme d'entrenaments, ja que les sessions no s'han pogut fer amb normalitat a causa de les restriccions provocades per la pandèmia.
Partíamos el Campeonato de España sabiendo que físicamente no estábamos al 100% por varios motivos. Primero, porque lógicamente la situación en la que estamos viviendo todos es compleja. Los entrenamientos nos han podido llevar a cabo muchísimos de ellos y estábamos compitiendo en una fase quizá de pretemporada, cuando a estas alturas se deben hacer otro tipo de trabajos más enfocados a la competición.
Un altre dels factors determinants de la retirada va ser l'estat físic en què va acabar la setmana anterior, després de disputar la Copa de Clubs. Ho va fer amb altes temperatures, fet que va provocar un increment dels seus problemes asmàtics.
Otro de los factores también por los que no afrontaba esta competición al 100% es porque la semana pasada la competición que hicimos fue, pues yo creo que a una hora bastante mala para hacer en concreto una prueba de 3.000 obstáculos en un Madrid céntrico a las 2 de la tarde, y con los problemas que yo tengo de asma severo, pues oyes, me mermaron bastante físicamente.
Eva Arias reconeix que havia parlat amb el seu entrenador sobre la possibilitat de no completar la prova i lamenta haver-la abandonat abans del final. Creu que acabar entre les 8 primeres posicions hauria estat un bon resultat.
Sí que había hablado con mi entrenador y lógicamente si veía que el cuerpo no reaccionaba, pues era mejor pararse que forzarlo más, porque al final solo juega en mi contra y lógicamente a estas alturas tampoco iba yo a luchar por las medallas. Esa época de mi vida ya pasó, ¿no? Pero sí que hubiera sido un buen resultado intentar estar entre las 8 primeras.
Ara Eva Arias descansarà uns dies per poder reprendre els entrenaments i afrontar amb garanties la resta de cites del calendari. Doncs estem a un minut per arribar al final, a les 9 del matí, i abans d'acomiadar-nos volem recordar-vos que avui comencen els entrenaments oberts i gratuïts que organitza el Club d'Atletisme Lloret La Selva per captar nous socis. Uns entrenaments que aniran a càrrec del ja exatleta d'elit Àngel Mollera i de Marc Jiménez, que és fill de l'entrenador Isidre Jiménez. Serà a les 7 de la tarda, obert a tothom, però cal confirmar-hi l'assistència adreçant-se al Club d'Atletisme Lloret La Selva. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Gràcies per seguir-nos i serem demà de nou a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.
Perruqueria i estètica Jordi Granger us ha ofert l'informatiu Bon dia, bona hora.